Hola, molt bon dia. Què tal? Com esteu? Va, que som divendres. Si esteu treballant, ja escurem la setmana. A punt de començar cap de setmana. Som divendres, 4 d'agost, i engeguem el Penedès Gamma Extra amb Toni Olivella, a les vies tècniques i tria musical, i qui us saluda, Sílvia Delgado. Dirigirem l'orquestra plegats, però, esclar, hi haurà moltes més veus que faran possible aquestes 3 hores de ràdio. D'aquí uns instants anem al quiosc i tafanegem una mica els rotatius per saber qui és notícia i què està passant. I a continuació, la Cèlia Bargalló, com cada divendres, ens porta totes les activitats per gaudir intensament d'aquest cap de setmana. Tot parlant de festes majors, de concerts i de propostes diverses, com visites al campanar, ens plantarem a 9:45. El primer flash informatiu, 5 minuts, per explicar què passa a l'Alt Penedès. I continuem. I continuarem tot parlant amb el regidor d'Espai Públic i Transició Ecològica de l'Ajuntament de Vilafranca, Miquel Medialdea, que s'estrena amb aquestes carteres. I comentarem d'una banda la campanya per reduir ampolles d'aigua que impulsa el consistori, també de la neteja extraordinària de la via pública que s'està duent a terme, malgrat la sequera, ens explicaran quines condicions s'està fent, i parlarem també dels busos i trens, sobretot dels que van i venen de Barcelona i les múltiples dificultats que comporten també aquest mes d'agost obres a la R4, vaja, segueixen les obres perquè portem ja molts mesos ara en un altre tram. Ens explicarà quin seguiment fa l'Ajuntament per minimitzar aquest impacte. Obrirem la segona hora amb la Nora Pérez i les seves recomanacions de sèries i pel·lis, i d'aquesta manera ens plantarem a 10:45, segona cita, amb l'actualitat al flash informatiu. Després del segon butlletí informatiu d'aquest matí, la recomanació d'un dels espectacles de la temporada de l'Auditori de Cal Bolet, que arrenca a finals de setembre. I tot seguit us demanem ajuda perquè estem buscant la cançó de l'estiu. I avui el Pere Reventós ens en punxarà unes quantes més perquè aneu fent la vostra llista i aneu decidint-vos. A les 11:07 aproximadament, després del butlletí de notícies, recollirem algunes excentricitats dels famosos. Ens agrada fer-ho així els divendres, i pels vols d'un quart de 12 ja obrim línies al 938-27-26-26 perquè truqueu i aconseguiu els últims números d'aquesta setmana pel sorteig de la caixa de préssecs que ens regala Torrents Vinyes Fruits i que sortejarem quan siguin pràcticament 11:45. Demà mateix, l'afortunat o afortunada ja la pot recollir al Mercat de Vilafranca, la seva parada de la Rambla. I així com de dilluns a dijous punxem música nosaltres, els divendres ho deixem a un expert, a DJ Ribas, que ens porta a la seva sessió de música discotequera per acabar. Som-hi, doncs. Mirem diaris, portades, bàsicament. Comencem amb l'Ara. Puigdemont s'implicarà personalment en la negociació amb el PSOE. Formarà part del grup de treball juntament amb Nogueres i Turull. Un altre gos amb la gasolina a l'alça. El combustible puja, però omplir el dipòsit és entre 3 i 12 euros més barat que fa un any. Trump es declara innocent del tot. Esclata el conflicte amb els bombers voluntaris, demanen millors condicions i retribucions. I una palmera mata una noia al Raval, tot i l'avís dels veïns. Aquest divendres 4 d'agost, el periòdico titula que l'IRPF aporta a l'Estat una recaptació rècord. El volum ingressat fins al juny arriba als 111.000 milions d'euros. Els impostos a bancs, indústries i energètiques creixen respecte al 2022. El Mediterrani pateix a l'estiu un rècord de borrasques inesperat. Ara arriba Patrícia. Els pactes autonòmics esquitxen la investidura de Sánchez. La foto de portada mostra la palmera que va caure al Raval. Parlen de fatalitat. Una noia de 20 anys mor al caure-li a sobre l'única palmera que hi havia al carrer de Joaquín Costa. Les terrasses del Triangle Golfo tancaran a les 11 des del setembre. La família de Biondo carrega contra Netflix per la docusèrie. Musk posa en risc l'ofensiva de Zelensky contra Rússia pels satèl·lits. I el Barça de Xavi se la juga. Només té inscrits 13 futbolistes. En risc continu, així obre el punt avui, aquest divendres. La previsió de vent fa activar l'alerta de perill extrem d'incendi en 7 comarques. Els ajuntaments de l'Alt Empordà, en emergència per sequera, no tenen eines per multar. Una repetició electoral afectaria 400 milions d'inversions en les desalinitzadores catalanes. Nudistes incòmodes als seus espais se senten envaïts i increpats en platges de tradició nudista i demanen ajuda a Igualtat. Trump es declara no culpable d'ingerència electoral. Una palmera cau i mata una noia de 20 anys a Barcelona. I mal pronòstic per a la casa de Francesc Macià Alcarràs. La Generalitat descarta qualificar-la com a bé cultural d'interès nacional. Acabem amb La Vanguardia. Trump es declara no culpable i orgullós del seu tercer arrest. Xoc entre el govern central i la Generalitat per una nova línia d'alta tensió que passa pel Penedès, vistiplau estatal, per transportar energia neta d'Aragó a Catalunya. El papa demana perdó a Lisboa a 13 víctimes d'abusos. Vox entra al govern d'Aragó amb el PP i tindrà una vicepresidència. Fur milionari a l'aeroport del Prat de 8 milions. Tom Jones reivindica l'artista de llarg recorregut a Terramar. I auditoria a Montjuïc per la profanació de tombes per robar joies i or.
Aquest estiu, Penedès Gama Extra.
La nostra recomanadora cultural i lúdica, la Cèlia Bargalló, ens porta l'agenda del cap de setmana. Bon dia.
Bona, Sílvia. Es nota que ja ha començat l'agost i s'apropa la verema, perquè aquesta setmana ja ve plena d'activitats vitivinícoles. Però no patiu, que teniu tot l'agost per gaudir de tot allò relacionat amb el raïm. I si no us ve de gust una copeta de vi, sou abstemis o us toca conduir, tenim activitats al marge de l'alcohol. Vinga, va, que comencem. Us en recordeu de la pista que us vaig donar la setmana passada? No? Bé, doncs us faig un petit recordatori. El divendres passat vaig dir-vos que les activitats que hi havia aquest cap de setmana aquí a Vilafranca tenien una paraula en comú, amb l'altura. Sí, amb altura, com la cançó de la Rosalía. Bé, doncs avui us desvelo el perquè. Aquest cap de setmana tenim diverses activitats a les esglésies de la vila i també una altra sobre els castells. Ara em direu que no és bona pista. Avui mateix s'inaugura l'exposició El Firar Més Casteller, al Teatre del Casal, a les 8 del vespre. Aquesta exposició i les obres que inclou van participar al Firar amb una premissa castellera per celebrar el 75è aniversari dels castells de Vilafranca. Si us hi voleu passar un altre dia, l'exposició estarà oberta de 5 a 8 de la tarda fins al 18 d'agost. I demà, a les 11 del matí, comencen les activitats eclesiàstiques. La primera, a la Basílica de Santa Maria, com cada diumenge, és la visita a la cripta. Allà podreu admirar un conjunt escultòric imponent, part de l'obra de l'escultor Josep Llimona. Bé, aquesta activitat no té tanta altura. Més aviat al contrari, però m'heu entès, oi? I seguim a Sant Francesc. També a les 11 del matí podreu visitar el retaule de la Mare de Déu i Sant Jordi, una obra de l'art gòtic català del segle XIV. I durant tota la tarda i part de la nit, a la plaça Vall del Castell, podreu gaudir de Martyrs Street. L'associació d'amics de la plaça Vall del Castell han organitzat un conjunt d'activitats que començarà a les 6 de la tarda, amb un espectacle infantil. Seguidament, a les 7 se celebrarà la Diada Castellera, amb els xicots de Vilafranca i els castellers de Barcelona. I després, sopar a la fresca, amb ball i DJ fins les 3 del matí. No us queixeu, eh? No tots els caps de setmana pot haver-hi festa fins les 8 del matí. El dissabte al vespre també podreu descobrir el campanar de la Trinitat, des de l'altura. Però primer anireu coneixent la història del campanar mentre pugeu els seus esglaons. Fotografies antigues inèdites, secrets i història que culminaran amb una copa de vi entre campanes, a l'arribar a dalt de tot. Gaudireu de les vistes, la posta de sol i la història d'aquesta icona i vilafranquina. Per a inscriure-us haureu de fer-ho enviant un correu a visites@descobripenedès. També podeu visitar, acompanyats d'un membre de l'equip tècnic del Vinceum, les obres del museu i el projecte que estan avançant. Reserveu a la pàgina web del Vinceum, que hi ha places limitades. I parlant d'avançar feina, ja podeu anar reservant entrades pel dissabte dia 12 o pel 26 d'agost, que el Vinceum ofereix una experiència per descobrir la cultura catalana del vi, amb una visita a l'exposició i coneixent el nou edifici, a més d'un tast de 6 vins, corresponents a una regió vinícola catalana diferent. Una ocasió ideal per a que porteu els vostres amics estrangers a conèixer l'elixir amb el que brindem. I de la mà de la família Torres, el proper divendres, dia 11 d'agost, podreu gaudir d'una vetllada de vi, observació d'estels, música i gastronomia. Serà la nit de les llàgrimes de Sant Llorenç, la pluja d'estels. Ja us aviso amb temps perquè aneu reservant, perquè aquesta vetllada se celebra una vegada a l'any. A 7:45 del vespre s'obriran les portes del celler Jean León i us donaran la benvinguda amb una copa de vi de Xarel·lo, 100%, el Jean León nativa. Seguidament, l'astrònom Joan Anton Català us donarà una masterclass. Preneu apunts per més tard, eh? Podreu observar la pluja d'estels a través del telescopi i també podreu intentar impressionar a la resta del grup amb el vostre coneixement sobre les constel·lacions. Per això està la masterclass d'astronomia. I per continuar la vetllada, un sopar a la fresca sota les estrelles, de la mà del jardí-restaurant El Celleret, maridat amb els vins Jean León i amb el DJ Toni Vilella, que amenitzarà la nit. Visiteu la pàgina web del celler Jean León, truqueu al 93 817 76 90 o envieu un correu a visites@jeanleon.com per no perdre-us aquesta oportunitat. Durant aquesta setmana teniu diverses propostes al Kubrick, per si preferiu el confort de les butaques i de l'aire condicionat. A partir d'avui i fins dimecres que ve podreu anar a veure Mansión Encantada, Misión Impossible, Sentència Mortal, parte 1. I, si encara no heu pogut anar a veure-la o voleu repetir, Barbie encara es projecta. Ei, que també podeu gaudir del cinema a la fresca. A Cal Figuerot, aquest dijous, dia 10, tindreu la pel·lícula Cerdita, a 9:45 de la nit. Un thriller de Carlota Pereda que va ser premiat a Sitges. I la setmana vinent, el dia 17, podreu veure 20.000 espècies d'abejas, dirigida per Estíbaliz Urresola. I fins aquí les activitats d'aquesta setmana a Vilafranca. Però quedeu-vos, que encara queda molta comarca i moltes activitats per gaudir. Això sí, és molta festa, molt de vi i molta música, que és el que toca. A Santa Margarida i els Monjos és la festa major de la Ràpita. Avui hi ha el sopar de germanor. Si no heu comprat ja el tiquet, aneu una miqueta tard. Però bé, jo us informo per si el teníeu i us n'havíeu oblidat. Això sí, el Castell de Focs a les 11 de la nit és per tothom. Des de l'antiga Nacional el veureu en tota la seva glòria. I després podeu fer una passejadeta fins a la plaça Ramon Cabré per estirar les cames i arribar per gaudir de la festa. Després de la festa, a les 8 del matí, hi haurà les matinades. Llavors, esmorzar, a descansar una estona i, si teniu forces per acompanyar els vostres germans, nebots, cosins, fills o nets, podeu anar a les 12 del migdia a la sala d'actes, on hi haurà el World Tour, un espectacle infantil d'Arctic Shows. De 5:30 a 7:30 de la tarda hi haurà l'inauguració de l'exposició La Ràpita, un poble estimat, al Casal d'Avis. Seguidament, i començant des de l'Avinguda Penedès, hi haurà la Cercavila, amb tots els balls de La Ràpita, seguit de l'esclat de la festa. I a la nit, a la plaça Ramon Cabré, concert jove amb el grup de versions La Fresca i DJ Foc. Diumenge, a les 10:30, començarà l'ofici a Sant Domènec, a la capella de Sant Domènec. Durant l'ofici, els balls populars i les entitats de la Ràpita faran ofrena al patró de la Festa Major. Després es celebrarà la representació de l'auto sacramental dels Diables de la Ràpita. A les 8:15 de la nit, a la plaça Ramon Cabré, es farà l'entrada ceremoniosa dels Diables, que donarà pas a les sàtires de Festa Major. I a les 10 de la nit, la Fogardera. Dilluns dia 7 hi haurà activitats infantils a les 11:30 del matí. I per acabar la Festa Major, a les 8:30 del vespre, el concert de Festa Major, a càrrec de l'orquestra La Nova Blanes. Per últim, el Gran Ball de Festa Major i la traca de fi de festa. A Santa Margarida i els Monjos, però fora de la Festa Major de la Ràpita, el diumenge dia 6 hi haurà el Mercat d'Artesania i Brocanters, de 9 del matí a 2 de la tarda, al Raval de Sant Martí. Trobareu tot tipus de productes i artistes artesanals i podreu emportar-vos objectes únics, literalment, tant per regalar com per autoregalar-se. A Mediona, aquest cap de setmana és la festa major de la Font del Bosc. Dissabte hi haurà una gimcana a la 1 del migdia i a la nit podeu gaudir d'un sopar popular i ball a càrrec de Karaoke's Band. Podeu portar-vos el vostre sopar o encarregar-lo. I diumenge a la tarda, un espectacle màgic per part de Killing Mac, amb xocolatada per a tothom. I seguim a Mediona, on el proper dijous dia 10, a les 10 de la nit, al complex esportiu de la Font del Bosc, hi haurà cinema a la fresca, amb la pel·lícula Raya y el último dragón, una pel·lícula per tots els públics. Des de demà dissabte i fins al dijous serà la festa major de Sant Llorenç d'Hortons. Demà comencen a les 10:30, amb l'obra de teatre Benvinguts a Vilavella, a la pista i per 4 euros. I durant tota la nit, festa rigui. Diumenge podreu refrescar-vos tot el dia a la piscina, on es celebrarà la festa de l'aigua. Cursa de natació i partit de waterpolo al matí, classe d'aquagym al migdia, inflables aquàtics a la tarda i fins que tanquin. Us podreu inscriure a les curses de natació i al waterpolo el mateix dia. I de 7 a 9 del vespre, un tast de vins organitzat per la Societat Cultural Hortonenca, a la sala. Pels socis tindrà un preu de 12 euros i pels que no, seran 20. Una mica de descans durant la festa major. Un par de dies per descansar, que dilluns és complicat després de tanta festa. Això sí, tornem divendres a la tarda, com he dit, amb bingo musical. I ojo amb el bingo, perquè és pitjor bici que les tragaperres. I l'últim dia de festa major, el dijous, missa solemne, a les 12 del migdia. I l'actuació dels Entrebancs de Terracel, una iniciativa popular que ja té més de 30 anys. Un espectacle que combina dansa, música, pirotècnia i plàstica. I un centenar de persones que donen vida als carrers de Sant Llorenç. A les 2 del migdia hi haurà un vermut popular per a tothom. I després, a fer una migdiada per agafar forces, que a les 7 de la tarda serà la cercavila. I a les 8, el pregó de festa major. I per acabar la nit, a les 11, hi haurà, una altra vegada, els balls de Terrazel. Amb tanta pirotècnia segur que impressionen molt més cada dia. Però, per poder opinar, haureu de veure les dues actuacions. Però espereu que encara queda parlar de la festa major de Sant Pere de Riudebitlles, del 3 al 7 d'agost. Ahir va començar amb una exposició fotogràfica documental. Avui i durant tota la festa major la podreu visitar. I avui, a les 10 de la nit, el pregó, seguit per la sessió de veneres i rom cremat. I a les 10:30, el correbars. I poseu-vos les alarmes, que els tiquets els vendran una hora abans. I a partir de mitjanit, concert de versions i DJ. Dissabte a la tarda, després de recuperar-se, hi haurà la cercavila a les 6. I durant tota la nit, música per tot arreu. Que si cançó d'autor, al Camp dels Arbres. Que si ambientació musical, al Jardí del Pap Claret. I versions i festa flash a la plaça de la Llibertat. I a les 6 del matí, matinades i xocolatada. Que també s'ha de dir, us donarà temps a tancar i tornar a obrir els ulls, perquè a les 9 del matí, la banda de falset recorrerà el poble per despertar tots els veïns. Serà el moment de prendre-us 3 cafès del Tirón per no dormir-vos durant la missa solemne, a les 11. Al migdia, exhibició de balls populars i versots dels diables. A la tarda sí que podreu descansar, però bé, fins les 7, que hi haurà la timbalada. A més, del Riudebitlles contra Puigdàlber i el concert de la banda del falset. O us partiu en 3 o aneu corrents d'un lloc a l'altre per no perdre-vos res, perquè aquí ho fan tota l'hora. A les 8:30, correfoc infantil i després el correfoc de grans, amb la cloenda de foc. A les 11 de la nit, el teatre Cunyades. I a partir de mitjanit, més música, amb DJ Capi i el grup Trifàsic. El dilluns hi haurà inflables pels més petits, una passejada en trenet pel poble, sardanes i l'orquestra Montgrins, encarregada del Gran Ball, que donarà final a la Festa Major de Sant Pere de Riudebitlles. Amb origen a Sant Sadurní, però des d'un baler al port de Vilanova i la Geltrú, tenim una activitat molt atractiva aquest dissabte, dia 5 d'agost. Un dels elements característics de Sant Sadurní és el cava, i en aquesta ocasió podreu tastar-ne 4 en un entorn diferent. L'activitat començarà a les 7:30 de la tarda, amb tasts d'escumosos, guiat pel sommelier Xavier Roig, de Cal Fero. Seguidament, el baler s'allunyarà del port de Vilanova per gaudir de les vistes de la ciutat des del mar i amb una posta de sol esplèndida de fons. Tranquils, que n'haureu de tripular-lo vosaltres. Tampoc crec que el Leonardo i la Lola, de Nate Sale, us haguessin deixat. Millor que facin ells de capitans del vaixell i vosaltres preocupeu-vos de no caure al mar. Després de gaudir de les vistes, de fer una mica de postureo i d'intentar no marejar-vos o caure per la borda, tornareu a port, on podreu omplir l'estómac amb un aperitiu d'embotits i formatge de proximitat. Sona bé, oi? Doncs em sap greu dir que ja no queden places. Però encara podeu contactar amb ells per organitzar el vostre propi tast de caves. Això sí, espero que tingueu un grup d'amics de 8 persones. Ni més ni menys. Que si no, no hi cabreu al voler. I vigileu a qui convideu a l'experiència. No sigui cas que hagueu de separar el grup d'amics. O triar entre convidar un amic o altre. I relacionat amb el cava, però sense haver de desplaçar-se de la seva capital, teniu l'experiència Cava Centre. Una activitat gratuïta i familiar on experimentar el cava de manera immersiva i amb els 5 sentits. Cada primer diumenge de mes hi podeu anar gratis, a conèixer la història i els secrets del cava. Podeu reservar enviant un WhatsApp al 93 891 31 88 o al correu cavacentre@sansadurni.cat. Us en recordeu que us vaig explicar la setmana passada de les visites al Castell d'Olèrdola? Que si visites comentades, escape exterior, tast de vins, passeig per la natura, llegendes, música en directe, gastronomia quilòmetre zero... Us he refrescat una mica la memòria? Això ve a que aquest dissabte 5 d'agost també podeu anar-hi. Reserveu ja, que si no us quedareu sense. Que no us passi com a mi. Clar, tan ocupada intentant fer que vosaltres us mogueu del sofà que se m'oblida de reservar les entrades a mi i em perdo el que recomano. Quin mal exemple dono. I si vau ser previsors i vau poder visitar el Castell d'Olèrdola, aquest cap de setmana podeu anar a provar amb un altre castell de la comarca, com el de Subirats. Demà dissabte, i com cada primer de mes, podeu conèixer els racons del castell mentre gaudiu de les vistes de tot el Penedès. També podreu conèixer, per lliure, el poble medieval de Torres Ramona o la Torrota de Can Llopart. I podeu consultar tota la informació a www.penedesturisme.cat. Un altre conjunt històric que podeu visitar aquest diumenge és el de Penyafort. A les 12 del migdia i per un preu de 10 euros, rebreu una visita guiada amb la que descobrireu la vida de la burgesia catalana, a través de la vida de Miquel Puig i fill, propietaris i explotadors de la finca. I per acabar, hi haurà un vermut per a tots els visitants. I fins aquí tot el que podeu fer aquesta setmana. Ja ho sabeu que la Cèlia us porta mil coses a fer i per a tots els gustos. Què, ho he aconseguit? Aixecareu el cul del sofà o de la tombona? Que sí, que està molt bé prendre el sol i refrescar-se a la piscina i estar de relax aquí a l'estiu, però podeu canviar una mica de pla de tant en tant, eh? Que no fa falta allunyar-se molt. El Penedès es pot fer de tot. Apa, ens veiem la setmana que ve, amb més coses a fer.
Penedès Gamma Extra. Cada matí a Ràdio Vilafranca.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Molt bon dia, són 9:45 del matí. A aquesta hora encetem el primer repàs a les notícies al Penedès Gamma Extra. Us parla Eric Guijarro. L'Espai Jove a la Nau organitza tallers, cursos i sortides per jovent durant l'estiu. Aquesta època de l'any és un dels moments àlgids a l'Espai Jove a la Nau, amb una oferta molt variada i amb ampliació d'horaris matins i tardes. Des del dia 26 de juny i fins avui, 4 d'agost, l'equipament acull activitats i tallers accessibles per joves. Durant l'estiu, l'Espai Jove a la Nau està ple de vida, per exemple, amb la programació O Estiu 2023 d'aquest equipament vilafranquí, que acull tallers, formació, sortides, espai de joc o activitats esportives al llarg d'aquests mesos de vacances d'estiu. Una de les claus de l'èxit de convocatòria és que la programació es crea conjuntament amb els usuaris habituals. Pel que fa a la difusió de les activitats, es té molta connexió amb els centres de secundària, així com amb els usuaris que participen a la nau durant tot l'any. A més, les activitats de l'equipament juvenil volen ser accessibles per tothom, de manera que són finançades i, per tant, gratuïtes. Alguns usuaris s'han format per ser monitors de lleure i un dels altres tallers d'aprenentatge i reforç que s'estan fent és el de català, amb una quarantena de joves dividits en dos grups. Amb tot, tant el jovent com monitors valoren molt positivament com ha anat el mes de juliol a l'Espai Jove. La plataforma No a la Mat Penedès recorda que el govern de la Generalitat, qui té l'última paraula, és contrari al projecte. Aquest dimecres es publicava al BOE la resolució del 13 de juliol de 2023 de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual s'atorga a l'empresa Energies Renovables d'Ormonde 36 SL autorització administrativa per la instal·lació fotovoltaica Jaume I i les seves infraestructures d'evacuació en termes municipals de Saragossa, Terol, Tarragona i Barcelona. Es tracta de la instal·lació que portaria energia des de l'Aragó fins l'àrea metropolitana de Barcelona a través de línies de molt alta tensió. El traçat de la MAT, projectada, passaria per 8 comarques catalanes, entre elles l'Alt Penedès, on afectaria els municipis de Castellet, Santa Margarida i els Monjos, Olèrdola, Sant Cugat Sesgarrigues, Avinyonet i Olesa de Bonesvalls. Des de la plataforma No a la MAT Penedès, però, recorden que el govern català és qui té l'última paraula i hi ha el compromís explícit de no acceptar aquesta infraestructura amb l'aprovació el passat mes de març d'una proposta de resolució amb els vots a favor de pràcticament tots els grups parlamentaris. El Departament d'Acció Climàtica acorda el tercer paquet d'ajuts dotat amb 28 milions per pal·liar els efectes de la sequera al sector de la vinya, la fruita seca i l'horta. El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha acordat amb el sector a través de la taula agrària el tercer paquet d'ajuts que està dotat amb 28 milions d'euros destinats a la vinya, la fruita seca i l'horta per pal·liar els efectes de la sequera al camp de Catalunya. L'acord, que s'ha subscrit aquest dijous al matí amb les organitzacions agràries, els serveis centrals del Departament, contempla un ajut al sector de la vinya, que podran rebre un ajut amb un topall fins a 45.000 euros per explotació professional. Pel que fa a l'horta, aquelles explotacions que hagin vist reduïda la dotació d'aigua podran rebre fins a 70.000 euros, mentre que respecte a la fruita seca s'ha previst complementar amb 92 euros per hectàrea el conreu de l'ametlla i de 184 euros per hectàrea el conreu de l'avellana, que complementarà l'ajut anunciat pel Ministeri d'Agricultura de 92 euros per hectàrea per ambdós conreus. Penedès Verd s'adhereix al Centre Excursionista del Penedès, el moviment que va néixer sota l'objectiu de conscienciar sobre l'estat de la natura i amb la voluntat de col·laborar en la seva millora, organitzant trobades de recollida de residus, s'integra al Centre Excursionista del Penedès com una secció. Fa un any i mig van aturar la seva activitat i gràcies a la col·laboració amb el CEP han pogut guanyar una subvenció de la convocatòria Impuls Penedès de PINAE. Aquest acord serà amb l'objectiu de col·laborar per potenciar la conscienciació del medi ambient i l'entorn que ens envolta, per tenir cura i respectar la natura, així com per crear projectes educatius seguint els valors de la sostenibilitat, especialment entre els més joves. Així doncs, Penedès Verd i el Centre Excursionista del Penedès treballen ja colze a colze per tal d'esdevenir un referent mediambiental a la vegueria.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Vols vendre el teu cotxe? Autocamp compra tot tipus de vehicles al millor preu, de forma ràpida i segura. Entra al web autocampcompra.cat o bé truca al telèfon 93 817 2000 i obtindràs la valoració del teu vehicle en 2 minuts. Si ho prefereixes, vine a les nostres instal·lacions de Vilafranca, a l'Avinguda Tarragona 92, o de Vilanova, a la Ronda Europa 62, al costat del McDonald's. Ven el teu vehicle al millor preu, amb la confiança de autocampcompra.cat. Les nostres vides són úniques i estan plenes de records, il·lusions i fantasia de colors, desitjos, viatges, emocions i aficions. Emmarcar és posar vida als nostres records. Jaume I, taller de marcs, des de 1977.
Fenster, el que imagini en alumini. Experts en finestres d'altes prestacions.
Fenster, els professionals en fabricació i instal·lació de finestres en alumini i PVC. Amb vidriaments, revestiments de façanes i complements de protecció solar i visual.
Fenster s'ha convertit en un referent a Catalunya en l'execució de projectes amb habitatges unifamiliars i col·lectius, oficines, seus corporatives, hotels, obra industrial o edificis públics.
Fenster, també per a la reforma de la vostra llar. Ens trobareu al carrer Font de Sant Llorenç 12 del polígon Mercaderies de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 817 13 35. Fenster, visiti el nostre web fenster.es.
Passen 7 minuts de 9:45. D'ampolles de plàstic, de la campanya de neteja extraordinària de la via pública i del tren de la R4, així com de les dificultats que comporta ara mateix anar i tornar de Barcelona, en volem parlar avui a l'entrevista dels divendres amb el regidor d'Espai Públic i Transició Ecològica i tinent d'alcalde de Serveis a les Persones i Promoció Social, Miquel Medialdea. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com van aquestes primeres setmanes amb les noves carteres?
Bueno, jo a tothom li responc el mateix, aterrant. Realment sempre es fa menció d'aquells 100 dies de gràcia que s'ha de donar a tot equip de govern nou i jo crec que aquesta vegada és la vegada que ho entenc millor, que és totalment necessari. Perquè realment, bueno, has de conèixer els nous equips, has de conèixer les línies de treball que estava desenvolupant cada regidoria, perquè al final jo totes les regidories que porto són noves i clar, necessites un temps.
Mantenir només cementiri, potser?
Correcte. Ja no l'he volgut dir, però sí. Ja mantinc el cementiri, que aquí, òbviament, necessito aquest temps d'aterratge, però la resta són noves. També hem estat fent alguns petits canvis interns i llavors, bueno, d'encaixar totes les peces, no? Quan fa, sobretot, el que són moviments de personals, pues, no són coses... És una administració pública i, òbviament, ho has de fer tot conforme a dret i conforme als procediments, no? I a vegades canvis que voldries fer de forma més àgil, doncs, bueno, s'han d'encaixar millor i s'han de fer més a poc. I llavors, en algunes de les àrees en les que tinc la responsabilitat, doncs, han hagut canvis i havia també d'esperar que aquests canvis estiguin formalment fets i comunicats.
Com entoma, Miquel Medialdea, aquesta nova etapa, amb molta més responsabilitat, amb molta més feina sobre les espatlles?
La veritat... Amb il·lusió més faltaria, si no, malament, sí, com és una etapa sense il·lusió, però amb nervis. Al final són moltes àrees, és realment més responsabilitat de la que havia portat fins ara, i això, òbviament, també un és conscient i sap que el nivell d'exigència de la ciutadania, principalment, i dels altres partits del consistori, serà major que poder quan portava altres àrees, no? Però la veritat, de moment, molt contents amb aquesta il·lusió de poder donar un nou impuls a l'Ajuntament, d'iniciar nou projecte i en línia continuista amb alguns dels projectes que ja portàvem, però amb noves embranzides en algunes àrees que creiem que era important o que havíem d'intentar incidir més.
Nosaltres, evidentment, respectarem aquests 100 dies de gràcia, però volíem comentar algunes campanyes, algunes accions que estan en marxa aquest estiu, com la campanya del Reomple, Reutilitza, Redueix, que posa el focus en el volum excessiu d'envasos, sobretot d'ampolles de plàstic d'aigua que fem servir els vilafranquins.
Sí, al final aquesta campanya s'emmarca dintre de campanyes de conscienciació que fa molt de temps que s'estan duent a terme, no? Campanyes que es fan des del propi Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament, com també de forma coordinada amb la Mancomunitat Penedès-Garraf, que també tenen el seu Servei de Medi Ambient. Al final no estem descobrint res nou, és a dir, tots som conscients que hi ha un canvi climàtic que té un impacte sobre temperatures i altres i que, a part de buscar accions per intentar mitigar, doncs, els esdeveniments d'aquest canvi climàtic, com es parlava d'intentar aconseguir més zones d'ombra a la via pública, doncs també hem d'intentar fer accions per, en la mesura de lo possible, no sé si revertir, però no accelerar més aquest canvi climàtic, no? Llavors, dintre d'aquestes mesures, sempre, jo me'n recordo ja, bueno, des de l'institut a la universitat, que sempre es parlava de les tres R's, no? De dir, primer de tot, reduïm, en segon lloc, reutilitzem, i ja, com a últim part, reciclem, no? Llavors, al final, envers d'aquestes tres R's, doncs es fan aquestes campanyes. Jo crec que, vaja... Tothom a casa seva veu la quantitat de plàstic entre casa. Només has de veure, bueno, doncs la brossa de color groc, la que posaràs al contenidor dels envasos, la gran quantitat d'envasos que generem, i moltes vegades no de forma volguda, sinó perquè els nous hàbits de compra, els nous hàbits d'alimentació, moltes vegades et porten que ja en origen doncs, t'ho donen tot envasat, per temes de neteja, per temes d'higiene, per tema perquè és més fàcil de fer l'autoservei, bueno, per diferents motius, però que la tendència acaba aquí. això és contradictori amb el que diem reduir l'ús de residus.
Tots en som conscients, però l'Ajuntament té números, té tants percents del que generem i del que suposa aquests envasos de plàstic.
Correcte.
I és una passada, quan t'ho diuen
sí,
amb xifres.
Sí, bueno, jo les xifres al final hi ha un moment que ja em perden, no? Perquè a vegades són xifres tan grans.
Però és gràfic, t'ajuda
sí,
a situar.
Sí, però jo trobo que al final dic, ostres, quan em parlen de no sé quantes tones de brossa, de residus, dic, és que no fa falta, mira a casa teva el que omples. És que agafa una setmana i mira el volum de lo que ocupa. Llavors allò, bueno, doncs multiplico pels veïns del teu bloc o pels veïns de les cases veïnes i te'n donaràs compte. Jo l'altre dia parlava amb algun tècnic, dic, no entenc com hi ha més contenidors de brossa general que no pas de brossa de plàstics, perquè com a mínim en el meu cas a casa el que abans s'omple és la brossa de plàstic, el que és...
No pots esperar
brossa...
una setmana, baixant-ho.
No, i el que són altres tipus de brossa, doncs l'orgànica, òbviament, va generant, paper, vidre, però la que és de residus generals, jo, com a mínim a casa, és la que menys generem, perquè si vas separant, en canvi vas als contenidors i veus que n'hi ha més de brossa general que no pas de reciclatge, que és un tema que també ens hauríem de plantejar, no? Però l'objectiu no és només ajustar o els contenidors perquè es puguin dipositar els residus correctament, sinó també intentar reduir aquesta quantitat de residus. Llavors, aquí, amb aquesta campanya en concret, no treballem tant amb el residu de les llars, sinó que hem anat a fer una campanya de difusió a bars i restaurants, que s'ha fet conjuntament amb en comunitat. I aquí, doncs, òbviament, hem de disseccionar una mica quina és la problemàtica i anar treballant, doncs, intentar reduir diferents envasos. I en aquest cas hem posat el focus en els envasos, sobretot d'un sol ús d'aigua, no? Que ara a l'estiu hi ha un major consum d'aigua, perquè òbviament fa més calor i la gent consumeix més, i llavors estem molt acostumats a consumir aigua embotellada. Llavors al final això, que dius, home, l'aigua és una cosa sana, no hi ha problema, però bé, si tots anem a consumir aigua embotellada, estem generant molts residus plàstics. I aquí hem dit que sobretot ara que ve l'estiu, doncs pot ser un moment per recordar algunes iniciatives que ens venen a nivell de Generalitat o a nivell estatals de fomentar doncs, la reducció d'aquest tipus d'envasos, i amb els restaurants se'ls ha recordat. Ara, si algú demana aigua, no falta que sigui aigua envasada, sinó que li heu d'oferir aigua d'aixeta per si la pot consumir. També ja s'aprofita i es fa recordatori d'altres campanyes com de, per no malgastar, malversar el que és el consum alimentari i el menjar, doncs si hi ha menjar sobrant, que les persones també s'ho puguin emportar a casa. I això es facilita de dir, bueno, doncs si és un envàs de plàstic que posa el mateix restaurant, que esperem que no sigui de plàstic, però l'ha de cobrar, si és un envàs compostable, doncs el pot facilitar gratuïtament, i si fins i tot tens la fortuna doncs, que les persones són molt conscienciades, que ja aniran conscients que no es menjarien tot el que demanarien i porten la seva carmanyola, que abans no es permetia per temes d'higiene, doncs ara també se li pot posar el menjar amb la pròpia carmanyola.
Ens costa encara molt aquesta pràctica de si no t'ho acabes de demanar que t'ho posin per emportar.
Jo crec que també depèn on vagis de ses del sopar. Si de ses del sopar te'n vas a un concert, teatre, a fer una volta, doncs clar, portar-te la carmanyola amb tu és més complicat. Si des del sopar te'n vas a casa, doncs és més fàcil de dir, home, doncs si m'ho poses, doncs ja com que vaig a casa, doncs ho guardo a la nevera, depèn també del que hagis demanat de menjar, i el dia següent m'ho menjo. Però bueno, jo crec que són àmbits que al final l'han dit, el primer és reduir. Després intentem reaprofitar al màxim. Llavors aquí hi ha el menjar, que siguem conscients de tot allò que no mengem, doncs ostres, que no podem llançar, i després per l'altra part, sobretot el que dèiem, que és més l'origen d'aquesta campanya, reduir el consum d'aigua amb envasos. Llavors, amb els restaurants, a dir, ostres, sisplau, oferiu aigua de l'aixeta, que us ho poden demanar, i així no generem un residu, aigües filtrades o altres, i fins i tot amb el ciutadà dir, no fa falta que vés a comprar l'ampolleta d'aigua, no és que vull que no compris aigua, pots comprar altres coses, però pots portar-t'ho l'ampolleta, per això a vegades amb alguns esdeveniments que fem des de l'Ajuntament estem regalant ampolles d'aigua reutilitzables. Per exemple, amb l'Espai Jove a la Nau vam fer una campanya on vam regalar ampolles d'aigua, vam posar una font d'aigua, només l'ampolla buida, sinó una font d'aigua d'ús públic perquè els joves puguin anar amb la seva ampolla, reomplir, i ja són conscients que hi ha una font d'aigua que puguin utilitzar. Aquestes fonts d'aigües, també com a Ajuntament, no només reclamar al sector privat doncs que redueixi el seu ús de plàstic, sinó també fer-ho a nivell públic, no? Llavors estem amb altres equipaments, com per exemple vam posar amb l'alberg també una font d'aigua per ajudar a facilitar aquesta reducció de consum de plàstic i també en espais públics, no? Per exemple, la zona esportiva, que és un lloc on molta gent fa esport, on és normal suar, on és normal que estiguis acalorat i vulguis beure aigua, recuperar les fonts que hi havien estat per tornar a facilitar que hi hagi un consum pues, d'aigua potable sense necessitat d'haver de portar la teva ampolleta de plàstic, que mira, si la vas reomplint, doncs encara, però l'habitual és que l'ampolleta de plàstic com la reomplis dues vegades i després acabi generant un residu.
I en aquesta línia de donar exemple, com a administració més propera, també s'estan introduint els treballadors de via pública i es pensa en la policia, també?
Correcte. Al final, el que s'ha buscat és quins són els treballadors municipals que passen més temps al carrer, que són els que, sobretot ara a l'estiu, doncs, òbviament, igual que la resta de ciutadans, doncs, pateixen més la calor i tenen més necessitat d'hidratar-se. I llavors s'ha començat amb l'unitat de serveis, a diferència de les ampolles que comentàvem abans que donàvem a la nau, les ampolles que estem donant amb aquest personal que està al carrer són ampolles que, a més, són termo, és a dir, que manté l'aigua fresca, que si no pot ser molt difícil veure-la. I llavors hem començat amb tota la unitat de servei, que ja se'ls ha repartit unes ampolles reutilitzables i, a més, termo, i el següent col·lectiu que se'ls vol facilitar és a la policia, que també són els altres treballadors municipals que més habitualment estan al carrer.
Anem al carrer, a la via pública, perquè fa una setmana l'Ajuntament ha engegat una campanya de neteja extraordinària, tenint en compte la situació que ens trobem de sequera. Però s'està utilitzant aigua per netejar contenidors i carrers, no?
Bàsicament, tots som conscients de la situació sequera que estem patint, tot i que darrerament ha plogut una miqueta, però no encara el suficient doncs, perquè es netegin bé tots els carrers i s'hidrati a terrenys com ens agradaria. Llavors, donat la situació de sequera, bueno, hi ha forces comentaris d'ostres de brutícia a la via pública, que no està prou neta.
Mals olors,
mals no? Mals olors, i clar, bueno, tot va lligant, no? L'estiu, sobretot també la zona de contenidors i el d'orgànica, doncs, o es retira sovint, o tot i retirant-ho, o hi ha un procés de neteja, o clar, aquelles olors doncs, generen molèsties. I a part de les pròpies olors, doncs, òbviament, hem de ser vigilants, perquè si no també es poden generar certes plagues i altres problemàtiques. Llavors, intentant ser totalment respectuosos amb la normativa de la Generalitat, donar la situació de sequera, si el que s'ha cregut convenient és fer un reforç de neteja, que habitualment ja es feia a l'estiu, però ara condicionat o complint la normativa, per una part s'intenta netejar la via pública, aquells espais que hi ha més ús per part dels ciutadans, sobretot el que és el centre urbà, i per una altra banda s'ha demanat a la Mancomunitat, si us plau, que faci un reforç amb el que són els contenidors, principalment s'estan centrant en els contenidors d'orgànica i intentant minimitzar l'ús d'aigua al màxim, però, òbviament, si vols netejar un mínim d'ús d'aigua, has d'utilitzar, no? En tots els casos que sigui possible, òbviament, aigua no potable, més faltaria, i llavors bueno, s'ha donat aquest permís especial a la Mancomunitat perquè vull fer aquesta neteja, intentar evitar mals olors i intentar netejar una mica els carrers. Si tenim la sort o la fortuna que continuen les èpoques de pluja i són prou fortes, doncs, bueno, ens ajudarà de no haver de fer aquest reforç de neteja, però creiem que era totalment necessari, la ciutadania ho demanava, i repeteixo, complint tots els requeriments del pla de sequera, pues, hem autoritzat que es faci.
S'estendrà encara durant unes quantes setmanes i es fa de matí, no?, sobretot.
Sí, es fa, penso que és de 6:45 o 1:45, que normalment és també l'horari dels treballadors, i llavors, bueno, al llarg d'aquest horari doncs, van netejant els carrers i amb el tema dels contenidors, per fer la neteja, a vegades el que es fa és la substitució temporal del contenidor per poder fer una neteja més acurada i després el tornar a reemplaçar. Llavors, bueno, durant aquests mesos doncs, pot ser que veiem doncs, treballadors de la Mancomunitat que estan fent aquesta neteja de contenidors i que ens reemplacen uns i altres, no és que els traguem, simplement per poder fer una neteja millor, i els treballadors de la brigada i d'altres que hem autoritzat que puguin fer aquesta neteja pels carrers de Vilafranca.
Ens deia que havien arribat comentaris per part dels veïns que calia, que feia falta en alguns punts. És que l'espai públic és de tots, evidentment,
no, lògicament.
Però és una cartera on el veí, el ciutadà, no, el vilafranquí, ja està a sobre, no? I arriben moltes peticions, moltes queixes a xarxes, sí, sí, directament, per diferents vies.
No, no, és normal i crec que necessari. Al final, nosaltres una de les primeres accions que, bueno, el Francisco Romero, al capdavant de l'alcaldia, ha volgut emprendre és reunir-nos a totes les àrees, tant a nivell polític com tècnic, que tenim sobretot aquesta relació amb la via pública per intentar veure si podem trobar una forma de canalitzar millor doncs, totes aquestes demandes que ens fan els ciutadans, no només per canalitzar-les millor, sinó també per poder fer un millor retorn. Llavors, una de les coses que estem mirant és veure si podem obrir, no sé si seria un canal únic o uns canals clars on els ciutadans es puguin adreçar per fer-nos arribar incidències de la via pública, que també ens són molt útils, perquè al final nosaltres no tenim tants inspectors al carrer perquè puguin trepitjar tots els carrers de Vilafranca, en canvi sí que tenim ciutadans que cada dia passen per tots els carrers de Vilafranca. Per tant, intentant posar un mitjà, un canal que tant li faciliti al ciutadà de fer-nos partíceps d'alguna deficiència que vegi la via pública, com que aquesta deficiència que ens han dit nosaltres ho puguem posar en un pla de treball intern que puguem atendre i després puguem donar resposta a aquell ciutadà conforme si ja ha pogut fer l'actuació o no o quan està previst que es faci. Llavors això és un encàrrec que, bueno, en aquests 100 primers dies doncs el Francisco ja ens ha demanat que fem, ja hem fet una primera reunió tècnica, al setembre està previst fer-ne una segona per ja poder-hi posar fil a l'agulla. Per tant, la via pública són conscients doncs, que normalment és on hi ha més demandes, li poden dir queixes, li poden dir propostes de millora per part de la ciutadania. Creiem que ha de continuar sent així, perquè al final, el que dic, la ciutadania trepitgem per tots els carrers de Vilafranca, nosaltres no tenim prou inspectors per trepitjar cada dia tots els carrers, per tant, els ciutadans ens fan també d'inspectors, el qual és una tasca que hem d'agrair, però no només podem agrair, sinó que, òbviament, això comporta una obligació per part nostra, que és el que volem treballar, de poder ajustar bé el pla de treball segons les demandes i, òbviament, les prioritats, i després poder-li fer retorn al ciutadà, perquè jo no quedi de dir, ostres, vaig demanar que aquesta paperera estava trencada o que, bueno, hi havia qualsevol deficiència a la via pública i ningú em diu res. Llavors estem intentant treballar tant per poder atendre millor o que tinguin un canal més clar per poder fer aquestes peticions, perquè si no arriben a través de xarxes socials, a través d'un e-mail, a través d'una conversa de carrer, a través d'un tècnic, perquè conec el tècnic i li dic directament. Llavors a vegades això és molt difícil de gestionar i sobretot de poder fer un retorn. Llavors, una de les coses, som molt conscients que la via pública preocupa i que la via pública la trepitgem tot, per tant, tots volem que la via pública llueixi i sigui agradable poder-hi passejar o simplement poder-nos moure per ella i, per tant, és una de les actuacions que estan treballant i confiem abans de final d'any ja poder informar als ciutadans què és que es vol fer, quins canals nous s'obren o com ho gestionem.
I acabem parlant del tren, d'aquesta R4, de les complicacions que suposa anar i tornar de Barcelona en tren des de fa tant de temps. Recentment ha participat en una reunió on han reclamat estar informats i transparència quan hi ha obres, quan hi ha canvis, com està passant aquest mes d'agost, en què part del trajecte s'ha de fer en bus.
Aquí també és donar compliment a una promesa electoral. Nosaltres de la campanya electoral vam dir que hi haurien unes propostes que voldríem accelerar, que són les propostes que volíem donar més pes als 100 primers dies. No vol dir que hagin de ser les que tinguin més pes durant tot el mandat, però sí les que de seguida ens hi posaríem perquè eren propostes que enteníem que el ciutadà de Vilafranca ens demanava. Hi ha una demanda històrica, que és una millor mobilitat, principalment en Barcelona, però també en altres capitals que tenim al voltant, no? Llavors, aquesta va ser també una de les primeres línies que el Francisco doncs, ens va demanar de dir, si us plau, comencem a treballar-ho, comencem a ser, no sé si la paraula seria beligerants, però si més no reivindicatius amb les altres administracions, perquè són conscients que la competència no és municipal, per tant el nostre marge de maniobra és sobretot fer pressió, i no només pressió, sinó si ens podem posar al costat d'aquestes administracions, és a dir, si podem facilitar nosaltres amb alguna cosa, doncs no només venim aquí a reclamar, sinó a dir, escolta, volem que se solucioni, si podem ser part de la solució, fantàstic, dintre les competències que tenim. Llavors ja vam demanar una primera reunió amb Direcció General de Transports, que els hi agraïm, van venir a l'Ajuntament, un bon desplegament, i vam estar parlant doncs, de les diferents competències que té Direcció General de Transport de la Generalitat, que té tant competències amb el que seria Renfe, amb els trens, com competències amb els busos. Les que tenen més ben desplegades són les de busos, que aquí també ens havien manifestat forces queixes sobre el servei de bus. Al final, el servei de bus ha patit el mal funcionament de la Renfe, i per tant,
hi ha hagut un èxode.
Correcte, ha tingut molts usuaris prestats, de dir d'alguna forma, de Renfe, que no els hauria d'assumir ell, i això, òbviament, ha tensionat les línies. Sobre això també vam demanar, de dir, ostres, hauríem de revisar de nou els horaris, perquè ara no és un servei de bus, com podria estar pensat fa 10 anys, per complementar un servei de tren que funcionava bé, sinó és un servei de bus que ha de suplir part de la demanda que el tren actualment no pot prestar correctament, i no pot prestar correctament abans per un mal funcionament, ara per unes inversions que impacten sobre la via, impacten sobre els horaris i sobre el seu funcionament habitual. I aquestes inversions confiem que es continuïn fent perquè són necessàries, però malauradament tenen un impacte negatiu sobre els usuaris.
I és una rere l'altra.
I és una rere l'altra, però són necessàries perquè si no, no millorarem mai. El problema és que fa 20 anys que no s'inverteix i, clar, en 5 anys doncs, bueno, has d'intentar compensar tot el que no s'ha fet. I llavors, sent conscients d'aquesta realitat, amb Direcció General de Transport, sobretot vam demanar, si us plau, i el compromís és el setembre, seure'ns per veure com podem reforçar aquesta línia de bus cap a Barcelona perquè els usuaris doncs, també estiguin contents, perquè també ens arriben queixes, i per l'altra part entendre bé, perquè al final amb el que és el servei de tren, aquí hi ha competències compartides entre Generalitat, Renfe, Adif, i mai saps exactament d'aquí, depèn cada cosa, llavors volíem acabar d'entendre. I és un primer compromís que van assumir des de la Direcció General de Transports, és que en breu tenim una reunió amb Renfe i Adif per parlar del futur tall, del present tall de Castellbisbal, vam demanar si ens hi podien convidar, el qual agraïm, ens van convidar nosaltres i altres ajuntaments per poder explicitar, de si us plau, donar més informació als ciutadans, aquí ho vam patir molt quan es va fer el tall a Sant Sadurní, que havíem d'anar amb tren, que també és cert que l'estació estava en obres en aquell moment, ara no ho està, però la informació era molt deficitària. I a part de ser molt deficitària, les connexions del bus per anar a agafar el tren...
No casaven,
oi? No casaven, i llavors vam demanar, si us plau, caseu, que hi hagi comunicació amb el tren. No, comunicació amb el tren no pot haver-hi, vale, però amb l'estació. El que no pot ser és que un bus arribi 2 minuts de retard i el tren ja marxi. Que jo entenc que els trens són puntuals, però no fastiguegem, que tots sabem que no ho són.
Per tant, aquí hi hauria molt a dir, eh?
No vindrà de 2 minuts i espereu, si us plau. Una cosa és que dius, és que el bus arriba amb un quart d'hora d'endarreriment, però, bueno, jo he patit personalment, i jo no només jo, sinó que m'han explicat de gent de, bueno, en el seu cas arriba sense dormir, però com el tren marxava. Llavors, el que vam insistir molt, si us plau, que això no passi ara. Les promeses és que no passarà. Després volem la realitat, si els ciutadans es queixen i està passant o no. Però, si
però més... a partir del setembre hi haurà un seguiment?
A partir del setembre el que hi haurà un seguiment és amb Direcció General de Transports pel tema de bus, que presta la Montbus i l'Espanya Igualadina cap a Barcelona. Llavors volem fer una reunió de seguiment d'aquest tema, a veure si podem ampliar horaris, sobretot cap de setmanes, però bueno, és un tema que hem de treballar amb ells. I amb el tema més de tren, a part de continuar les converses amb Direcció General de Transports, i també ens recomanàvem que parlessin directament amb Renfe. La previsió és també poder parlar directament amb Renfe. És cert que hi havia unes eleccions, i que en funció d'aquestes eleccions, que encara no tenim clar quins seran els, bueno, els resultats, quin serà el nou govern que hi hagi a nivell de l'Estat, podria tenir implicacions doncs, amb aquests càrrecs que hem de parlar de Renfe. La idea de moment és reprendre el contacte i en, bueno, per veure quines millores, entendre bé aquest pla d'inversions, com ens afectarà Vilafranca, i poder intentar veure si podem definir alguna estratègia de millora mentre hi hagi aquest impacte.
Doncs...
us informarem.
Exacte. Al setembre ens seguirem parlant.
Sí, sí, tant.
Seguirem de prop com evoluciona. Ara el que li desitgem al Miquel Medialdia és bones vacances, bon estiu.
Us ho agraeixo.
I seguim parlant a partir de la tardor. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Penedès, Gama Extra. Cada matí a Ràdio Vilafranca.